ahora solo me queda demostrarlo en el campo y bueno, en el grupo tan, tan bueno que tenemos. Y bueno, agradecido, repito, por la confianza de Luis Enrique.
Ahir els sis jugadors del Barça van ser titulars, el propi Alba, a més d'Eric García, Sergio Busquets, Gavi, Pedri i Ferran Torres. Cap d'ells va tenir problemes físics. Tots seran a Braga per disputar dimarts el decisiu duel contra Portugal.
Gràcies, Damià. Cap lesionat amb Espanya, tot i que aquesta aturada de seleccions, en fi, ha estat un autèntic desastre pels interessos del Barça.
Segons ha pogut saber RQ, Ronald Araujo estarà un mínim de 6 setmanes de baixa després de fer-se una extirpació del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta i Jules Koundé entre 3 i 4 setmanes per una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Encara en clau blaugrana, Pablo Torre va debutar ahir amb el filial. El càntabre va jugar els 90 minuts en la victòria de l'equip de Rafa Márquez contra el Múrcia. El Barça Atlètic lidera el grup 2 de Primera Federació. I el Barça femení juga avui a les 5 de la tarda al camp del Villarreal amb les novetats de Salma Parayuelo i Clàudia Pina a la convocatòria.
En bàsquet, el Barça va superar la penya a les semifinals de la Supercopa ACB i s'enfrontarà, per tant, el Real Madrid a la final, que és aquesta tarda a 6:45. Déu-n'hi-do el menú d'avui. Sevilla, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. Els blaugranes van imposar per 91-74 al Joventut gràcies a una gran segona part on els deixares van ser molt superiors físicament. És cert que la penya va jugar uns grans 20 primers minuts i va arribar a tenir fins i tot una màxima diferència de 9 punts, però l'equip de Carles Duran es va acabar esfondrant després. Les valoracions de Sergi Martínez i Pau Ribas un cop acabat el partit als micròfons de RAC1.
La prova ha sortit de mentalitat killer, ha fet un tercer quart brutal, bueno, ho ha enxufat quasi tot, perquè té màgia a les mans.
La primera part molt bona, segona part molt dolenta. Crec que hem fet quasi tot el que el partit necessitava la primera part, tant en atac com en defensa, i a la segona tot el contrari, no?
El millor de la semifinal va ser Nicola Provitola, amb 26 punts i 7 triples. Ara mateix, ell és el jugador més en forma de l'equip blaugrana. El rival del Barça aquesta tarda serà el Madrid, que a la primera semifinal va derrotar el Betis de manera clara per 69-100. El partit a partir de 6:45 de la tarda al Superesports.
Les 9:02, acabarem ràpid ara amb plana poliesportiva.
En ciclisme, el belga Remco Evenepoel acaba de proclamar-se campió del món de ciclisme en ruta. Avui es disputa l'última jornada de la Leiber Cup, l'obra Novak Djokovic, que s'enfrontarà a 2:45 al canadenc Oje Aliassime. L'equip d'Europa s'imposa al global 8-4 i ha de guanyar 2 dels 4 partits d'avui per endur-se el títol. En handbol, el Barça va superar el Puente Genil 31-43 a la Lliga Sobal i avui el Frenkie Granollers rep la Naitasuna. I en hoquei patins, el Barça va guanyar l'Arenys 7-1 al Palau i col·lidera l'hoquei Lliga amb el Liceo.
Les 9:02, gràcies Martí Odriozola, fins ara.
Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
Les 9:03 del matí, de seguida anirem en tertúlia amb la Iva Anguera, amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Sara González i en Joan Caral. De seguida en parlarem de tot plegat, del que ha passat aquesta nit passada a Barcelona, amb les festes de la Mercè, aquests aldarulls un cop més, un any més, que s'assemblen una mica als de l'any passat, però amb una conseqüència pitjor, que és que hi ha hagut una víctima mortal, una persona que ha estat apunyalada a 4:15 de la matinada i que no ha pogut superar les ferides. De seguida en parlarem de tot plegat i ens anirem també cap a Itàlia amb el desplegament de RAC1, Jordi Basté, a Nabuch, Jordi de Planell i Laia Colomer per seguir les eleccions italianes, transcendents per Itàlia, però transcendents també per Europa, que fa 2 hores i gairebé 4 minuts que han començat a produir-se, perquè s'han obert les urnes a les 7 del matí. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
En tot aquest escenari, la qüestió bona és que ja no és notícia les riuades i en fi, les pluges torrencials, perquè en principi les tenim apartades almenys avui diumenge. El que sí que és notícia és que la caiguda de temperatures ja és ben bé de l'època, és tardoral.
Sí, sí, i tant, ho haureu notat al sortir de casa. Si no, abrigueu-se perquè l'ambient és de plena tardor. Per tant, no feia tanta fresca ben bé des de finals de maig a moltes comarques. És un matí fred a les valls del Pirineu, molt fred a alta muntanya ja. S'ha baixat fins als 5 graus sota zero al sostre de Catalunya, a la Pica d'Estats, però en tenim 3, per exemple, les Valls d'Àneu, Esterri d'Àneu, 5 a Barruera, al voltant de 10-12 graus a moltes capitals de comarques interiors. Toca abrigar-se al migdia, però serà de luxe. Temperatures de 20 a 25 graus en conjunt fàcilment. Amb domini del sol, algunes boires, núvols baixos ara de bon matí es trencaran, s'imposarà el sol i només a la tarda, com a molt, alguna tronada puntual s'hi acaba apareixent cap a la Garrotxa, al nord d'Osona, a Ripollès, Berguedà, poca cosa. Ja fenòmens testimonials. Deixem enrere aquestes pluges intenses, com a mínim per uns dies, i demà començarem la setmana també amb sol, amb tranquil·litat, alguns núvols residuals. Aquesta fresca que es queda de dia sí que recuperarà una mica la temperatura, però ja en paràmetres normals per l'època, tardor que ha arribat ja per quedar-se, i a finals de setmana possiblement nou episodi de pluges. Esperem que no n'hàgim de parlar per conseqüències greus, sinó per beneficioses, aquestes pluges que han d'anar omplint dolç els embassaments.
Doncs aquesta és la circumstància, a les 9 i 5 minuts. Per cert, m'havies de parlar d'un altre fenomen meteorològic important que avui pot ser notícia, en aquest cas a les Canàries.
Sí, tenim una tempesta tropical, Hermeny, en aquest cas afectarà sobretot el sector occidental de l'arxipèlag Canari, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canària. Precaució en aquestes illes, perquè entre avui diumenge i demà dilluns es poden acumular fins a 200 litres per metre quadrat, puntualment més de 250 litres per metre quadrat, amb vent molt fort. És una depressió molt profunda que puja des de més al sud d'aquesta zona de l'Atlàntic i que apunta, doncs, sobretot les illes de l'oest de Canàries, amb vents que poden arribar a superar els 100 km per hora. Per tant, molta precaució si teniu previst desplaçaments cap a Canàries. Avui i demà encara situació complicada. A partir de demà a la nit ja una situació més tranquil·la també en aquella zona.
Gràcies, Martí. Fins ara.
A tu, fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient. Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Adif Alta Velocitat executa obres per posar en servei el traçat definitiu de les línies R2 Nord i R11 per l'interior de la Sagrera i la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal. En tractar-se d'obres de gran complexitat, incompatibles amb el servei habitual de trens, Renfe ha modificat la circulació en aquestes línies entre el 17 de setembre i el 10 de desembre. Més informació i horaris als webs www.rodaliesdecatalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 941-0041, a l'app de Rodalies de Catalunya, així com a les xarxes socials @rodalies, @renfe i @infoadif. Adif, Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 9 minuts.
no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva.
La propuesta que hace el señor Feijóo es peligrosísima. España no puede convertirse en dumping fiscal de regalos a los hiperricos.
De quina manera avancem? Nosaltres hem constatat que aquest govern no avança en la independència.
La pel·lícula especial habla de las madres y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí.
Ara són les 9 i 10 minuts, hora d'arrencar tertúlia en un dia molt intens, en molts punts de vista. Avui ens acompanya la Iva Anguera. Què tal, Iva? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
També la Milagros Pérez Oliva. Hola, Milagros,
bon dia. Què tal, bon dia.
També la Sara González. Hola, Sara, bon dia.
Molt bon dia.
I en Joan Caral. Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
M'has deixat absolutament impressionat amb el teu outfit, en l'entrada d'aquí, molt acolorit. Sí. No sé si sembla que gairebé escoltessis la tertúlia d'ahir, que estaven allà Manchón i Baños batallant per veure qui portava el color més divertit.
No podré mai competir amb aquests homes.
Jo no, avui competeixo.
Jo crec que ja els ha superat, però quilòmetres.
Avui té la marinera, o sigui que déu-n'hi-do. Bé, a les 9 i 10 minuts, deixeu-me dir diverses coses. De seguida ens anirem fins a Itàlia, amb el desplegament que RAC1 hi té preparat, perquè és una de les grans notícies del dia. Des de fa 2 hores i 11 minuts ja voten els italians, són 50 milions d'italians cridats a votar en unes eleccions que són molt transcendents a Itàlia, però que ho són també a nivell europeu, perquè ens podríem trobar davant del govern més a la dreta en un dels estats fundadors de la Unió Europea des de la Segona Guerra Mundial. Perquè qui té tots els números de guanyar aquestes eleccions ara mateix és Giorgia Meloni, que ja hem sentit ara mateix fa uns instants, i que en fi, que és una candidata que alguns han anomenat la Le Pen italiana, que alguns han anomenat neofeixista, en fi, de seguida en parlarem de tot plegat, com es viu des d'Itàlia i com ho veieu també vosaltres. Però abans hem de dir que vaja, una de les notícies clau d'aquesta matinada és aquests aldarulls un cop més a les festes de la Mercè, que s'han produït a Plaça Espanya. Ho explicàvem ja des de les 7 del matí amb el company Pol Prats, que estava precisament a la zona de Plaça Espanya on s'han produït els problemes en les últimes hores. S'ha allargat la festa fins al darrer concert, que crec que ha estat fins a les 2 de la matinada amb la Pegatina, i després, com va passar l'any passat, hi ha hagut un grup de persones que s'han volgut quedar, fer un botellón, i quan han arribat la policia per desallotjar-los, llavors és quan hi ha hagut batalla campal, i el que hem sabut fa escassament mitja hora és que enmig d'aquesta batalla campal hi ha hagut un apunyalament mortal. Per tant, hi ha una víctima mortal, que no sabem exactament a aquesta hora com s'ha produït, però hi ha una persona morta aquesta nit a les festes de la Mercè, apunyalada a l'entorn de Plaça Espanya. Què tal, Pol Prats? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Pol, tu has anat veient tota la nit com anava, en quines condicions es produïa tot plegat. Has anat seguint una mica les festes de la Mercè a Plaça Espanya, que era l'epicentre, i ens pots explicar una mica com ha acabat aquest final de concert i com s'ha anat enverinant la situació?
Al final de concert realment ha sigut una transició molt tranquil·la, és a dir, la gent s'ha quedat allà, la música seguia sonant durant una estona pels altaveus, quan ha parat doncs, hi havia persones que han engegat també altaveus més petits i ha seguit una mica doncs, aquesta mena de festa improvisada, però després d'això la imatge ha sigut molt semblant a la de l'any passat. Jo l'any passat també vaig seguir els dos botellots més grans que van haver-hi, que van ser el divendres i el dissabte, aquí a Plaça Espanya i al Bogatell, i era un ambient molt semblant, persones més joves sobretot, és a dir, persones jo diria de 20 anys cap avall, ara no m'atreviria a dir una edat concreta, però sí que eren persones molt joves doncs, que estaven aquí de botellot fent festa. S'han començat a veure baralles, això era el que deia, s'anava enverinant la situació amb aquestes baralles, fins i tot s'han vist apunyalaments, jo no els he vist en directe, però sí que anaves doncs, a l'espai que tenia habilitat la Creu Roja, anaves a les ambulàncies i hi havia persones amb talls, persones que s'havien estat barallant i que deien doncs, que els havien tallat. Clar, no sabem si ha sigut amb un vidre, si ha sigut amb una navalla, si ha sigut amb una arma blanca, però sí que hi havia doncs, aquestes ferides no? greus amb arma blanca. Aquest apunyalament que explicaves, segons s'ha pogut saber, no? segons ha explicat la periodista Anna Ponsí, haurà sigut a uns 500 metres d'aquí de la Plaça Espanya, també a l'entorn on s'estaven produint tots aquests aldarulls, entre el carrer Lleida i el carrer Paral·lel, però aquí també doncs, aquests apunyalaments. A la mateixa Plaça Espanya no? hi han hagut aquestes baralles i llavors després tot aquest pillatge s'ha extès en el que serien els comerços del voltant. El carrer Tarragona era una mar de motocicletes, de motos, no només de motos d'aquestes elèctriques que es poden llogar, sinó també motos de particulars, desenes de motos per terra, escampades per tot arreu, i llavors també doncs, el que serien tots aquests aldarulls han arribat als comerços. Hem pogut parlar amb el Vicent Ros, de Confecciones Ros, i amb el Sergio Sansegundo, que és fill de, del propietari de la xarcuteria La Muntanya. Aquesta xarcuteria és la que ha patit els danys més grans, li han rebentat tot l'aparador i s'han emportat tots els pernils que tenia allà a l'aparador exposats, que eren els pernils, evidentment, doncs, més cars o que tenien més valor pel propietari, i també se li han endut la caixa registradora. Els escoltem.
Que bàsicament el que ha passat és una repetició del que hi ha dels aconteixements de l'any anterior. Bueno, han trencat un, bueno, una xarcuteria i amb els mateixos pernils que han robat els han utilitzat com a element per trencar els vidres. Afortunadament no ho han aconseguit, sí que els han escardat, que clar, això ja és un perjudici greu, però malgrat tot podria haver sigut pitjor en el nostre cas.
S'han carregat les vidrieres de la xarcuteria i bueno, s'han emportat gènere, pernils, embotits i tot el que han agafat, tot el que han pogut. Se n'han emportat la caixa registradora, sí, també.
A part d'aquests saquejos, doncs també, com dèiem, aquestes motos escampades per tot arreu. Ara parlàvem fa una estona amb un treballador de l'Ajuntament de Barcelona que estava aquí intentant fer balanç del que ha sigut tot aquest saqueig i tota aquesta destrossa per tota aquesta zona. Ens deia que també s'han cremat una desena de contenidors, que nosaltres no els hem vist, però sí que hi havia doncs, moltes zones cremades per terra. I sí que ell reconeixia que han sigut menys greus les destrosses que l'any passat, però deia que, doncs això, que les destrosses ascendiran als centenars de milers d'euros.
Hem de dir que, efectivament, el que va passar l'any passat va ser extraordinari, és a dir, d'aldarulls n'hi ha a vegades a les festes de la Mercè. El que recordem que l'any passat la situació era que veníem d'una pandèmia, que a més estàvem en pandèmia, de fet, que hi havia, crec que en aquell moment l'oci nocturn encara estava tancat, perquè hi havia tot aquest debat al voltant de la Mercè, de si abans o després s'havia d'obrir l'oci nocturn. Per tant, hi havia una concentració altíssima, anòmala segurament, de joves i de no tan joves fent botellón a Plaça Espanya. Es va dir des de la Guàrdia Urbana de 40.000 persones, i el balanç en aquella ocasió va ser de desenes de detinguts, desenes també de punyalats. La dimensió és molt diferent, però sí que és veritat que hi ha una sensació de que es reprodueix una història similar. Quants comerços, Pol, tu has vist que estiguessin assaltats, com ens has apuntat?
Doncs aquests dos comerços,
aquests dos.
Seria la sabateria i la xarcuteria.
Val. Hem de dir una cosa també, ara mirarem si la podem escoltar. Fa uns instants l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, apuntava des de Catalunya Ràdio que l'apunyalament mortal podria no tenir a veure directament amb les festes de la Mercè, perquè s'hauria produït abans de tots aquests aldarulls. En tot cas, sí que s'ha produït, no sé si arran dels concerts de la Mercè, però en tot cas s'ha produït la mateixa nit dels concerts. Haurem de veure, perquè s'està investigant, no se sap exactament què ha passat, però en tot cas sí que tenim això, un apunyalament. Ens explicava també l'Anna Ponsí que hi ha hagut un altre apunyalament a Bogatell, i per tant una successió de fets al llarg de l'entorn de la Mercè. Una última cosa, Pol. Ara mateix entenc que la neteja, diguem-ne, de Plaça Espanya i de tot aquest entorn ja és gairebé total, no? Perquè hi ha hagut incendis en mobiliari urbà, ens explicaves.
Sí, la neteja ja s'ha completat, podríem dir, no? El que seria l'operació neteja, perquè ja fa estona que han marxat la majoria de camions. Encara en queda algun. Mira, davant meu ara mateix n'està passant un que, bueno, doncs mira, baixen, recullen els vidres que queden. Al terra sí que és el que s'ha de dir, està ple de vidres que semblen com diamants petits. Tu vas caminant pel carrer i van brillant aquests diamants, no? Semblen diamants, però són vidres que encara queden. Però sí, sí, el que seria el gruix del volum d'escombraries, doncs ja no hi és.
Mm-hmm. I una darrera cosa, això perquè no sé si t'ho he preguntat, Pol, però aquests comerços on són exactament?
Són al carrer de la Creu Coberta.
Al carrer Creu Coberta,
si no m'equivoco, queda entre el carrer Tarragona i la Gran Via.
Mm-hmm. Val, perfecte. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Bé, em diuen que tenim el document de Colau, a veure si podem sentir que feia declaracions a Catalunya Ràdio.
Destaca per això que no sabem què ha passat, que està en investigació i per tant s'ha de ser molt prudent, no?, a l'hora de fer hipòtesis, perquè sí que sabem que per horari i lloc no té a veure amb els aldarulls. És a dir, s'ha produït en un altre àmbit i ara això està en investigació de Mossos, que és qui s'encarrega d'aquestes investigacions, i haurem d'esperar a conèixer, no?, si, quan tinguin més informació, qui està fent la investigació.
Val. Hem de dir que l'aldarull en si en qüestió, clar, s'ha produït a l'entorn de Plaça Espanya, i això vol dir, doncs bé, tot el que deia el Pol Prats, no?, el carrer Creu Coberta. Aquest apunyalament, segons apuntava Anna Ponsí, era el carrer Lleida en paral·lel. Això és, diguem-ne, l'altra cantonada, a una cantonada de distància.
Darrere de la
plaça. No, exacte.
No és una altra zona, està
no,
a tocar.
A veure, no és que sigui a l'altra punta de Barcelona, tampoc és veritat que no és a la Plaça Espanya. Si s'ha produït al voltant, és a tocar. Si no és al voltant de quarts de quatre de la matinada, és veritat que s'estaven segurament No sé si encara tenim el Pol o ja l'hem acomiadat. El Pol ja no hi és, val. Si no, li preguntarem més tard quan ha estat exactament l'inici de dels aldarulls, no? Però, bueno, s'ha produït a l'entorn de Plaça Espanya en un horari similar al dels aldarulls. Pot ser que no tingui, evidentment, res a veure, com deia l'alcaldessa, i, per tant, no cal especular al voltant d'aquesta qüestió, però per ubicar-ho, carrer Lleida en paral·lel, no sé quants metres són, però molt poquets, al següent cantonada de Plaça Espanya de Barcelona. Sí que és veritat que Bogatell està una mica més lluny, per tant, en tot cas, aquesta és la circumstància. Iba...
A Bogatell hi havia concerts, també.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Són dos entorns de les festes.
T'anava a preguntar com a mare de criatures que, bueno, tenen edat d'anar a aquest tipus d'esdeveniments, com ho veus?
Doncs molt preocupant, perquè és el que dèiem al començament. És una violència que no té cap explicació raonable, i amb la qual és molt difícil de gestionar, perquè com que no, realment a aquestes alçades és molt difícil d'explicar i justificar aquest tipus de violència entre joves i contra la policia, és difícil d'afrontar-ho. I molt preocupant, perquè efectivament tens fills adolescents i penses, no vull que surtin amb aquests riscos, però tampoc vull que agafin por a la seva ciutat, perquè al final és la seva ciutat, és el seu entorn, i el pitjor que pot passar com a mare és transmetre la por al teu entorn. Però clar, no deixa de ser molt preocupant, perquè és una violència gratuïta que és molt difícil de preveure i gestionar.
Abans d'entrar a la tertúlia, sobretot, no?, parlàvem d'aquesta arbitrarietat, no?, amb la que es produeix i a qui li pot tocar qualsevol. De fet, jo li preguntava a l'Iva, ostres, com a mare, no?, precisament, com gestiones l'angoixa i el malestar, sabent, doncs, que, òbviament, els fills tenen una edat que surten i participen dels concerts i de les actuacions a la Mercè, com no podia ser d'una altra manera. No, per comparar amb l'any passat, el context, crec, que era diferent, en el sentit de que, bé, l'oci nocturn estava tancat, valoràvem, doncs, que hi havia ganes d'un sector en concret de la població que havia pagat durant molt de temps les restriccions de la pandèmia, doncs, de trobar-se, de veure, de sortir i de fer xerinola plegats, però que aquests contextos de concurrència són aprofitats per grups que no venen a fer festa, sinó que venen a fer mal i que cometen actes vandàlics. I aquest any ens hem de preguntar per què això, aquests actes vandàlics, no només es consolida, sinó que no sabem si té relació o no, haurem de veure com evoluciona la investigació dels fets, però es produeixen fets terribles, com la mort d'un jove de 25 anys. No sabem si té vinculació o no. Sabem que hi ha un component de proximitat. Sigui o no, tinguin o no un vincle aquests actes vandàlics o no amb la mort d'aquest jove, que s'ha d'esclarir de totes maneres, em sembla condemnable les dues circumstàncies. També el fet de que hi hagin aquests grups, que no sé fins a quin punt també es poden preveure a nivell policial, perquè des d'abans de la nit d'aquest divendres i d'aquest dissabte ja s'estava, no?, situant el focus allà, perquè ja havia passat l'any passat, no? No sé fins a quin punt, ho desconec, quines previsions tenien a nivell d'efectius policials, però clar, ens hem de preguntar si és habitable i, en tot cas, l'origen de per què passa.
Sí, sobretot no frivolitzar. Amb un vandalisme que al final porta associada una violència contra el mobiliari urbà, però també contra les persones. La violència contra el mobiliari urbà és només un primer pas que es va traduint i extrapolant si no té fre.
Clar. Bueno, jo... és veritat, tot el que plantegeu és coses que no sabem per què es produeix, sí. Quin és l'origen, tot això són objecte de debat des de fa bastant de temps. Jo només vull recalcar una cosa: 130 concerts, unes ganes boges de sortir al carrer, de divertir-se, etc. Un consum d'alcohol en els carrers no controlat i també drogues en alguns casos, és a dir, en una situació en la que es mobilitza tantíssima gent, pretendre que no hi haurà cap incident és gairebé... Vull dir, punyalades, pot haver-n'hi una nit de dissabte a la sortida a un polígon, n'hi ha hagut i n'hi ha, de les discoteques. I això té a veure moltes vegades amb enfrontaments entre joves, enfrontaments personals, alcohol, etc, etc. Una altra cosa és el vandalisme. El vandalisme organitzat, és a dir, quan es munta un número com el d'això, que acaba no només danyant el mobiliari urbà, sinó amb baralles personals i, a més, amb assalts a les botigues, etc. Això ja és una altra cosa, perquè això és un tipus de violència gregària, que és un tipus de violència que es desferma, i aquí la gran incògnita que tots tenim és com es produeixen aquests esclats, quins malestars expressen i si hi ha manera d'evitar-los, perquè és evident que quan hi ha 30, 40, 50 o 200 joves en una ciutat, en un lloc tan concentrat com la plaça d'Espanya, hem de tenir capacitat policial per contenir això. I si no la tenim, ens hem de preguntar quins dispositius han previst la policia, perquè no és la primera vegada que passa. Per tant, això ja hauria de formar part de l'escenari de prevenció de les festes de la Mercè.
N'hi havia molt, perquè recordo que van fer un desplegament important, van dir que hi havia utilitzat drons, etc. Sí. Em permet un segon, Joan, però tenim el Pol Prats de nou, perdona, Pol, que l'hem tingut tota la nit aquí en ronda i ara el deixem anar a dormir, però... ets per aquí, Pol?
Sí, i tant.
Val. Una mica per quadrar les figures del que estàvem dient, Ada Colau diu que no té res a veure amb el desallotjament de les festes de la Mercè de Plaça Espanya. La distància que hi ha entre el punt on ha estat apunyalat aquesta persona de matinada és a 500 metres, aproximadament. L'apunyalament ha estat a 3:45. El desallotjament, més o menys, a quina hora ha estat, Pol?
El desallotjament com a tal ha començat a les 5 de la matinada.
A les 5. Efectivament, hi ha una hora i mitja de diferència. No és producte, per entendre'ns, del desallotjament, però sí que és producte d'aquestes hores en què s'acaben els concerts i hi ha desallotjament de Plaça Espanya, no?
Correcte, sí. En aquella hora, com deies tu abans, s'estava començant a enverinar la situació amb baralles. Sí que aquí a la Plaça Espanya, però dels voltants també estava ple de gent.
Perfecte, doncs ja està, ja tenim el quadre fet. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Per tant, per recompondre peces, a les 3:30 de la matinada hi ha hagut l'apunyalament mortal a 500 metres de Plaça Espanya, el desallotjament ha estat a les 5 del matí, més o menys a les 2 de la matinada s'han acabat els concerts. Per tant, just en el punt intermig. Joan.
Bé, això... Jo crec que això és el que els alemanys diuen, una paraula que la direm alemany però tothom l'entendrà, que és kaoten.
Kaoten.
Kaoten, no? Són grups que van a buscar la baralla, el caos. Aprofiten, doncs... Ells sols no fan, necessiten una massa de gent pacífica que està allà, llavors ells van sota aquesta cobertura, llavors van a la baralla, van a l'alt d'això, al vandalisme, a desfer botigues, als negocis.
Treure adrenalina. És el que diuen molta gent.
El que passa és que jo crec que s'ha de ser comprensió amb els joves, amb els delinqüents no, amb aquest aspecte. Vull dir que jo crec que hem de distingir, perquè clar, si no ara resultarà que tots els joves tenen dret a això i agafar, per exemple, agafar tota la creu coberta i deixar-la de l'estada com si fos quif. No, això no. A mi, el que jo em temo, això va passar a Gràcia durant un temps i es va treure. No oblidem que la Plaça Espanya... un sotsintendent, o sigui, el número 2 de la Guàrdia Urbana, va perdre la melsa, us en recordeu, no? Vull dir que... Llavors, primer, sabem que hi ha puestos que són conflictius. Segon, jo crec que no tot és permissible amb el sentit de que, com són joves, deixem-ho fer. Evidentment, la ciutat s'ha preocupat per l'esbarjo dels joves i donar llocs perquè tinguin esbarjo, no només a la Mercè, sinó també en general. Potser si tinguessin més esbarjo controlat, alguna d'aquestes coses passarien. I jo el que em temo, en alguna mesura, és que això sigui una cosa organitzada o mig organitzada.
Però jo no sé si és organitzat o
no. No tinc cap base, però alguns altres grups de la ciutat sí que eren clarament organitzats.
Però compta amb el discurs de són joves, necessiten treure adrenalina, perquè les primeres víctimes són els altres joves.
Sí, sí, això és clar.
Això per començar.
Clar, però són els que estan allà.
Perquè són els que estan allà.
Que hi ha adrenalina, això no ho discuteixes, eh?
No.
I que aquesta violència gratuïta... Mira, ara mateix està passant, havent-hi un debat exactament el mateix a Anglaterra, de certs barris molt ètnics, en el sentit que estan molt gueto d'altres cultures, que està esclatant una violència juvenil, que hi ha una barreja de tot.
Això ha passat a França, ha passat a Anglaterra. El model, vull dir, quan plovia allà, aquí deia, ui, mira ells com són. Sí. I aquí, com s'ha reproduït el mateix model, diguem-ne, urbanístico-social,
sí.
A mi sí,
passa igual.
El que em sembla important distingir, i crec que l'IVA va en aquest sentit, és que se sàpiga separar bé,
clar,
el que són. La immensa majoria de joves que, clar, surten a gaudir de la festa, de la Mercè, dels concerts, doncs d'una manera que també estigui a l'abast de la seva butxaca, no? Que d'això també estem parlant, dels models d'oci que hi ha a la ciutat, i justament una festa major és la manera popular, no?
Clar,
per poder, gaudir, sí, exacte, per poder gaudir de la festa, però després hauríem de parlar també del consum d'alcohol, que òbviament s'ha de fer sempre pedagogia, un consum que sigui responsable, però òbviament si es generen aquests grans botellots és perquè els joves busquen alternatives, doncs, a l'encariment de les begudes que hi ha en els locals d'oci nocturn. Jo distingiria això de altres grups que aprofiten aquestes aglomeracions, que aprofiten aquestes concentracions per generar el caos i després tenir conductes vandàliques. Jo que crec que seríem injustos si englobéssim tots els, clar, joves, no, en aquest, clar, grup. Per, clar, això insisteixo,
però
molt en
distingir...
Però
és un problema policial, eh? Jo crec,
sí,
que més una altra cosa.
Sí, no, clar, evidentment, aquí el que no pot ser és que paguin justos per pecadors.
Exacte.
Bé, 9:45, l'única informació que podem aportar a aquesta hora, però li falten una sèrie de detalls que ens explicaven des del SEM, és que aquesta nit han atès 46 persones ferides. El que passa és que,
clar, ferit... si hi ha un aldarull tan fort...
No, però pot, vull dir que el que vull dir és que no és el mateix un apunyalament,
no,
que algú que cau a terra i es fa un cop al cap. Que sí, això és el que vull dir. Hi ha 40, més de 40 persones ateses pel SEM, però, i a més no a la zona de Plaça Espanya, vull dir, a tota la Mercè, que són molts llocs, per tant, segurament això no ens dona prou detalls com per treure'n masses conclusions. En fi, 9:45, hi ha reunió del SECOR aquest matí per fer balanç del que ha passat aquesta nit. Les festes de la Mercè encara continuen, per tant, tenen temps per fer totes les avaluacions que hagin de fer i sortiran, en principi, en roda de premsa després per valorar-ho. Mirarem d'estar-hi pendents. Passa 9:45, fem una pausa i de seguida anem cap a Itàlia.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure,
amb Xavi Bundó.
Ara passen 4 minuts de 2:15 del matí. Sabeu què tenim per Roma? El Basté, mira. Hola, Basté, bon dia.
No para.
Ui, què t'ha passat ara? Tens el micro obert o no?
Sí, clar que el tinc obert.
Ah, vale, bueno, perdoni. Què tal?
Compte amb el jefe, eh?
Tome. Com la pel·lícula, però és igual, no parlem d'això. És competa nacional. Com estan els ànims per Itàlia, ara que fa 2 hores i mitja, no sé si has pogut caminar una miqueta pel carrer, 2 hores i mitja que arrenqués, diguem-ne, que l'obertura de les urnes.
Sí, però primer el cel aquí a Roma amenaça forta pluja, ja ho he dit que aquí hi havia la possibilitat de que fos un dia passat per aigua i llavors ja comencen aquí els grans debats de qui afavoreix, allò que passa sempre, tot arreu. Aquí afavoreix que plogui molt, que si la dreta, que si l'esquerra, però en fi, jo crec que aquí està bastant encantat sobre qui guanyarà i el dubte serà si podrà la dreta formar govern o no. Jo crec que aquesta és la història, aquesta hora del matí, a l'espera dels resultats, que com passa a Itàlia, no se sabran fins demà, cap a les 9-10 del matí, un resultat més o menys fidel del que pugui ser la realitat, perquè aquí recordem que els col·legis electorals tanquen a les 11 de la nit.
És una barbaritat, eh? Quan ho explicàvem aquesta setmana, aquí estem acostumats que el col·legi obre a les 9 i tanca a les 8, a Itàlia comença 2 hores abans a les 7 i es tanca a les 11 de la nit. O sigui, com per donar la conciliació, o sigui...
Que et toqui una mesa electoral a Itàlia és de les pitjors coses que pot passar.
No sé si fan 2 torns o què, però vaja, estaria allà a les 6 del matí per obrir a les 7 i marxar a les 12 o a la 1 de la matinada té la marinera. Bé, Basté, dèiem, parlàvem de l'estat d'ànim, tu deies, està una mica cantat, això. Hi ha la majoria de les enquestes que apunten a aquesta victòria del que ara mateix és com el gran perill europeu, no? La Giorgia Meloni.
És veritat que les cròniques, hi ha algunes enquestes d'aquestes que no es poden publicar i que ara saben, que diria que l'esquerra i que concretament Giuseppe Conte en el moviment dels 5 estrelles podria estar en aquests moments al sud d'Itàlia agafant molta més força. Per això l'últim míting de la Meloni ha estat precisament al sud per intentar frenar aquest augment, sembla que d'un vot d'una part de l'esquerra. Les enquestes, el que diuen, i les últimes enquestes que hi ha, és que la victòria que hauria al costat del Fratelli d'Itàlia, que això podria ser 28% aproximadament dels vots, i a partir d'aquí hi ha el partit de Ricoletta, el Partit Democràtic, a partir d'aquí el Movimento 5 Stelle, i després hi ha el gran dubte, que aquesta és la clau de si acabaran formar govern o no, perquè aquí ara el gran interrogant que hi ha és el que ha fet Berlusconi aquests últims dies. Berlusconi, que diríem és la tercera de les 3 potes que té la dreta, la tercera és el que quedaria més mal posicionat, ha fet unes declaracions amb una ràdio molt popular aquí a Itàlia, amb un programa que es diu Porta a Porta, i on ha posat allò que semblava, és a dir, pel qual es van conjurar els 3 grans partits de la dreta de no fer durant aquesta campanya electoral, que és parlar bé de Putin. I ha sortit Berlusconi no parlant bé de Putin, no, clamant la seva amistat amb Putin, clamant en contra d'Ucraïna, unes declaracions magistrals que generen molta polèmica, perquè si aquí d'alguna cosa no es pot parlar a Itàlia és de política internacional respecte al que passarà amb Rússia.
Clar.
I el que ho ha trencat ha estat precisament als seus 86 anys l'home, el candidat i candidata que millor comunica sense cap mena de dubte que... Aquí s'hi viu a Rosconi.
Basté, em diuen els oients que si ets a les catacumbes del Coliseum de Roma, perquè...
No, què passa? No.
Hi ha hagut un moment que s'ha sentit extraordinàriament bé i un altre que no sé si és lluny del micròfon o què, però...
Ho recuperarem el sistema tradicional, que és per telèfon.
Ara se sent molt bé, ara. Ara estàs al lloc ideal. A veure... Basté... Ara s'ha anat?
Ara t'han
baixat,
això perquè...
Ara, Basté... Sí.
Ara, perfecte.
Ara. Doncs ja està, ja no són les catacumbes. Em permets, Basté, que faci un tomb pel carrer a veure com estan les coses? El de Planell, el Jordi de Planell, company del món a RAC1. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia.
El tenim enviat especial també a Roma. També tenim la Laia Colomer. Què tal, Laia? Bon dia.
Hola, bon dia.
I, evidentment, la corresponsal de RAC1 a Itàlia, l'Anna Buch. Què tal, Anna? Bon dia.
Bon dia.
A veure, començarem per tu, Laia. Per on ets? Per on corres?
Doncs mira, jo sóc al barri de Testaccio, al centre de Roma, i aquí és on d'aquí molts pocs minuts ha de venir a votar Enrico Letta, el líder del Partit Demòcrata. Per tant, aquí a les portes d'aquest col·legi electoral, que ja hi ha força expectació mediàtica, tant de mitjans de comunicació, sobretot càmeres de televisió i fotògrafs que han intentat entrar dins i han tingut una petita discussió una mica a la italiana amb la presidenta de la mesa, que no els ha deixat entrar, i per tant ens estem aquí esperant tots fora al carrer que arribi Enrico Letta, i també força expectació de veïns, doncs, que s'han apropat aquí al col·legi electoral a veure com ve el candidat del Partit Demòcrata aquí a votar, un dels candidats més matiners avui a votar, que està previst, doncs, que vingui ara cap a 3:15.
A l'entorn d'Enrico Letta, que hauria de ser l'alternativa a aquesta coalició de dreta, no sé si hi ha hagut algun canvi o hi ha algun pensament en una part del Partit Demòcrata italià d'una remuntada d'última hora, Laia.
La veritat és que durant tota la campanya el Partit Demòcrata ha brandat molt aquest missatge de som l'única alternativa, no?, aquest possible govern d'extrema dreta encapçalat per Giorgia Meloni. De fet, a l'últim míting que el va fer aquí a Roma, no?, va llançar aquest missatge de nosaltres o ells, no?, una mica que són el dic de contenció, una mica aquest missatge de ser el vot útil per frenar aquest govern d'extrema dreta. Les últimes enquestes publicades, recordem que aquí a Itàlia l'última enquesta es pot publicar 15 dies abans de les eleccions, per tant, l'última referència és de fa dues setmanes, els hi donaven el 21% dels vots, lluny del 25% que li donaven a Giorgia Meloni, que sumat tant amb Força Itàlia com amb la Lliga, podien arribar al 45% dels vots. Clar, el Partit Demòcrata es presenta sol, no ha aconseguit fer cap coalició amb cap aliança, amb cap altre partit d'esquerra, de centre-esquerra, i per tant, aquest 21% li quedaria una mica just, o li quedaria molt just, no?, per poder frenar aquest govern de dreta. I com deia ara el Basté, suposo jo també que estan molt pendents de quin pot ser el resultat del moviment 5 estrelles al sud d'Itàlia, perquè recordem que el penúltim govern italià abans d'aquest tecnòcrata de Mario Draghi va ser precisament del moviment 5 estrelles amb el Partit Demòcrata. Per tant, entenem, no?, que també estaran molt pendents del resultat del moviment 5 estrelles al sud d'Itàlia, que per cert és un partit amb qui el Partit Demòcrata, amb qui Mario Draghi no va voler aliar-se abans d'aquestes eleccions, perquè va ser qui una mica va provocar que caigués l'últim govern italià, i amb la idea que els electors el podrien culpar no es va voler aliar amb ells, a una decisió, no?, que potser ara els hi hauria anat bé.
El de Planell, Jordi, jo crec que ens pots explicar alguna mica l'entorn de Giorgia Meloni, que hi ha moltíssima gent que probablement no sàpiga qui és. A les 8 del matí hem sentit el que va fer-se famós míting al costat de Vox a Marbella, que són aquest que va espantar tantíssima gent. No sé si també tenim el document, si el podem sentir, perquè clar, comença a fer uns crits que espanten a moltíssima gent.
Colón.
Bé, aquí és l'inici, per estar parlant de Colom.
Para descubrir las Américas. Hoy hay quienes quieren derribar las estatuas dedicadas a él para borrar nuestra historia como europeos, cristianos, occidentales. Frente a este reto, no hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas! ¡Y sí a nuestra civilización! ¡Y no a quienes quieren destruirlo! ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los patriotas!
La pròxima presidenta d'Itàlia pot ser aquesta senyora.
Quina por.
És veritat que crec, Jordi, que precisament després d'aquest discurs la moderació es va imposar. Fins i tot ella mateixa va dir que no li havia agradat veure's d'aquella manera. però...
Que tenia
vegades...
problema de modulació
sí,
de to de veu.
Va dir que quan està cansada
no
crida
idees,
més.
No de les idees.
Crec recordar que quan estava cansada
exacte.
I que estava
no
cansada...
No renegava de les idees.
Crida més. De Planella. Aquest és el personatge que s'ha convertit en, vaja, molt popular a Itàlia en les últimes setmanes, no sé com de ràpid, i tu t'has estat passejant per alguns dels barris importants al voltant de Giorgia Meloni.
Sí, correcte. Ella, quan alça el to de veu d'aquesta manera, posa dues excuses per justificar-se. La primera, la comentàveu, diu que quan està cansada no és capaç de modular el to de veu i que sense voler acaba cridant, xisclant, pràcticament. I l'altra excusa que posa és que ella és del barri de Garbatella. Ella no va néixer allà, però als 3 anys sí que se n'hi va anar a viure. És un barri ubicat relativament a la vora del centre de Roma, però que està fora del circuit turístic, un barri obrer molt popular, que va ser construït als anys 20 pel dictador Benito Mussolini. Allà s'hi va instal·lar bona part de la classe obrera de la ciutat de Roma i s'ha convertit en un feu històric de l'esquerra. Allà el Partit Democràtic ha anat guanyant unes eleccions rere les altres. De fet, va ser un dels principals bastions d'aquesta formació ara tot just fa un any en les últimes eleccions municipals. L'alcalde, de fet, ara mateix de Roma és del Partit Democràtic. Però ahir, passejant per Garbatella, veiem que el sentiment està canviant. Hi ha una amplíssima decepció amb les polítiques del Partit Democràtic. Es nota també una sensació de cert esgotament amb la política italiana. Heu de pensar que en els últims 4 anys aquí han caigut 3 governs. En l'última dècada, Itàlia ha vist passar 7 primers ministres. I la sensació de moltíssima gent és que governi qui governi, aquí no canviarà res. I Fratelli d'Itàlia, els germans d'Itàlia, són els únics que no formen part ara mateix del govern tecnòcrata d'Unitat Nacional de Mario Draghi. I per molta gent s'han convertit en l'única alternativa possible si volen que canviï alguna cosa. I fins i tot ahir a Garbatella veiem que gent que tota la vida ha votat l'esquerra ens deia que en aquesta ocasió es decantarà per Meloni perquè la consideren una dona del poble, una persona com ells que parla clar, que es presenta tal com és, que no ha volgut enganyar mai a ningú i que per tant serà capaç de fer tot allò que la resta de partits han estat incapaços de fer. Els últims anys hem vist com creixien partits que ràpidament es desinflaven, la Lliga de Matteo Salvini, el Moviment 5 Estrelles, tots han anat desencantant els electors, i ara la nova aposta d'una part de la societat italiana que vol que el país canviï en alguna direcció és el Partit de Germans d'Itàlia. Ara bé, Meloni, recordem que té un passat, diguem-ne, de ser el flirteig amb el feixisme. Hi ha unes declaracions seves dels anys 90, quan tenia 20 anys, en què deia que Mussolini era un gran líder polític, el millor d'Itàlia de l'últim segle, afirmava, i a més va començar militant en política al Moviment Social Italià, era el partit hereu del feixisme, després se'n va anar a Aliança Nacional, es va integrar a una candidatura que s'anomenava El Poble per la Llibertat, una candidatura que va vestir Silvio Berlusconi l'any 2009, va guanyar les eleccions, de fet Meloni va ser ministre de la Joventut, però després una part dels partits que configuraven aquest Poble per la Llibertat es van escindir i van acabar creant Germans d'Itàlia, i Meloni lidera aquesta formació des de ja fa anys, des del 2014.
Ara li preguntaré a l'Anna Buch com hem arribat fins aquí, però permeteu-me que saludi, i em fa molta il·lusió, mira, amb les campanes de Roma, aquestes hores del matí, a 3:15, no sé per què et sonen ara, però...
Sí, van una mica d'esquena,
aquí les campanes al barri. No sé què deuen... Ara, potser ho sabrà millor la persona que saludarem de seguida, que ha estat col·laborador d'aquest programa i és un referent del món periodístic i literari, i va ser corresponsal a Roma durant una pila de temps. Avui és enviat especial del País a Roma, és l'Enric González. Què tal, Enric? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Com esteu?
Un plaer saludar-te. No sé per què sonen les campanes ara, no sé si tu ho saps, no sé per horari o per la... Però, en fi, però estan cridant a missa. Però, en tot cas, digues.
A Itàlia tot sona quan li dóna la gana.
I van a votar quan volen, també, efectivament. Enric, t'he de preguntar, evidentment, ara que estàvem parlant del personatge de Giorgia Meloni, que s'ha convertit en una figura molt, molt popular, ara quan el Jordi de Planell deia que es va passejar per el barri de la Garbatella i repassava una mica el seu recorregut, avui el director de l'Estampa, Massimo Giannini, diu que es remenen els vells fantasmes del feixisme dels anys 20. Tu creus que estem en aquest escenari? Sí?
Jo no diria això. Hi ha tantes diferències que hi ha un moviment violent enfrontat a un altre moviment violent. El militarisme era una idea potentíssima, no existia la Unió Europea. No ens escalfem d'aquesta manera. El que passa és que també hi ha similituds i un problema és que fins a la guerra el tiet Mussolini era immensament popular. És a dir, sense cap necessitat de coacció, hauria guanyat totes les eleccions necessàries. Després la guerra, les deportacions de jueus, etc., canvien la cosa. Però va acabar la guerra i hi havia molta gent que era del Mussolini. I això ha continuat fins avui. I no ens hem d'espantar, és la realitat.
Des d'aquest punt de vista, clar, la coalició aquesta d'ultradreta, per tu, el fet de que Giorgia Meloni arribés amb col·laboració, per entendre's, amb Berlusconi, amb Matteo Salvini, què implicaria per Itàlia?
El que haurem de veure a partir d'aquesta nit, o més aviat la propera matinada, és què treu cadascú, perquè van en coalició, però han de medir les respectives forces. Tot indica que la Meloni guanya per pallissa. I el fet és que l'electorat no ha canviat massa. No és que hi hagi un gran trasbals de vots de l'esquerra a la dreta, no. Sobretot es redistribueixen els vots tradicionals de la dreta. Berlusconi es queda amb quasi res, el Salvini ha baixat moltíssim, i vots que eren per aquests dos personatges i els seus partits passen massivament a la Meloni, que és la novetat i que sona com si diés la veritat. Com si. I molta gent està disposada a creure que, a diferència d'altres, ella no els menteix.
Estem vivint una mica en aquesta època, Enric, tu que, en fi, que voltes tant i que has anat a tantes ciutats i has fet de corresponsal, estem vivint una mica un escenari similar, es va repetint en uns llocs i uns altres, suposo que també Itàlia té les seves particularitats pròpies, no? Però que alguns d'aquests líders són molt, duren un temps molt limitat, no? De cop hi ha una febre enorme al voltant d'un líder determinat i de cop decau tant a la dreta com a l'esquerra, però molt especialment a la dreta, no?
Sí, però per això és especialment a Itàlia. Si mirem a l'altre costat de l'Atlàntic, la transformació de la política ja sembla definitiva. Es torni a presentar el Trump, sigui el de Sanchez, el Partit Republicà ha canviat. I clarament estem en una situació de transició. No se sap què, però la divisió dins de les societats és tan bèstia, fins i tot davant de problemes gravíssims. És a dir, la dreta nega que el canvi climàtic sigui un problema gravíssim, i ho és. L'esquerra nega que la immigració, que els grans fenòmens migratoris siguin un problema gravíssim, i ho són. Ha arribat un punt en què veiem dos mons diferents. I això es reflecteix en els sistemes polítics i els fenòmens electorals de cada país.
La Bug, que és la corresponsal de RAC1 i de La Vanguardia també a Itàlia,
ja ha anat escrit...
Sí, home, sí, l'Anna Bug. La tenim per aquí, Anna, que t'hem saludat abans, però no havíem dit res més. Anna, crec que has anat dient al llarg dels últims dies que una de les qüestions clau és que no crec que hi hagi una... Ostres, no hi ha una eufòria per anar a votar avui, diguem-ne. O sigui, a Itàlia hi ha un desencís molt important ara mateix.
Sí, jo crec que l'interès dels ciutadans és molt poc, sobretot perquè estem en una situació, en una gran crisi energètica, que ningú acaba d'entendre molt bé per què va caure aquest govern de Mario Draghi, que tenia i encara té molt, molt bona aprovació de les enquestes dels ciutadans. I per tant, aquestes eleccions de sobte aquí, que a més, quan van començar la campanya electoral, la majoria estava de vacances, són les primeres eleccions des de la Segona Guerra Mundial que es fan a tardor, tot això ha comportat que no hi hagi gran interès. També recordem que els personatges que s'hi presenten, 4 són exprimers ministres i 2 són exviceprimer ministres. Només Meloni és una certa novetat, diguéssim. Mm-hmm.
Basté, avui hi haurà seguiment especial també des de la ràdio. Demà fareu el programa des de Roma. Amb aquesta tensió de què pot passar a Itàlia i que, perquè, d'altres coses, la Unió Europea s'ho mira de molt de prop, no? La possibilitat de que Giorgia Meloni sigui la nova presidenta italiana.
Sí, farem un programa... Vaja, és que aquí, com comentàvem a l'inici, és a dir, el sistema electoral d'aquí és certament curiós, però és que el més curiós és la com deia l'Enric González, no saps per què sonen les campanes, no? Exacte, però aquí igual comencen a votar a les 8, però acaben a les 11
de la nit. A les 7 s'hi han posat.
Perdó, a les 8, perdó, a les 7 del matí. Imagina't. Comencen a votar, acaben a les 11 de la nit, després ve una nit que s'ho prenen, van fent, i després cap allà a les 10 ja tenim un 90%, i allà sabrem exactament el què, no? En fi, veurem, perquè efectivament jo crec que està... Tot donat a 6, i sabem qui guanyarà, i el que caldrà veure és si finalment podrà formar govern la dreta radical, l'extrema dreta, l'ultradreta, digue-la com vulguis, però la realitat és que aquí efectivament han canviat els mons clarament cap a la dreta, i veurem si aquest triomvirat curiós entre Meloni, Salvini i Berlusconi, que és una cosa com molt curiosa,
sí, sí.
Com afecta no només Itàlia, sinó, perquè poca broma, és a dir, Hongria ens queda relativament lluny, Suècia ens queda relativament lluny, però això d'Itàlia estem parlant d'una altra cosa, estem parlant de la tercera economia d'Europa i d'un país que habitualment estires la mà per poder-lo saludar. O sigui, serà molt curiós quin serà el futur, què passarà aquí i què passarà i com afectarà Europa.
Anna i Enric, aquesta relació, ara deia el Basté, estranya, no? Aquesta coalició, van junts, com deia l'Enric, també amb el càlcul de cadascú, de veure quina potència té Berlusconi o Matteo Salvini, o en aquest cas Meloni, però és estable? Pot ser estable?
Anna,
digues.
Bueno, ells governen junts i bé... Vull dir, bé, sense grans terrabastralls, moltes de la majoria de regions italianes, moltes de les ciutats importants. El problema aquí, jo crec que serà Matteo Salvini, perquè Matteo Salvini ve d'uns anys en què va passar de guanyar les europees amb un 34% dels vots, i recordem que és la persona que va convertir la Lliga Nord autonomista, que defensava la independència d'aquella regió imaginària de la Padània, en un partit nacionalista italià, ha fet aquest canvi nou de la Lliga en un partit tipus el de Marine Le Pen a França, i ara li va anar bé en un cert moment, però ara és Meloni qui li ha robat la majoria dels vots a l'ultradreta. Està per veure com queda Salvini, si queda molt castigat, podria castigar-lo també al seu partit. Ara mateix no hi ha ningú que estigui preparat per substituir-lo, però potser podrien comissariar-lo d'alguna manera, no? Deixar-lo sense grans poders, i això podria també portar certa inestabilitat a llarg plaç en aquesta espècie de govern italià. Salvini, a més, és el que durant la campanya, bueno, ha tingut bastantes tensions amb Meloni, ell defensa treure les sancions a Rússia, tenen diferents maneres d'afrontar la crisi energètica, vull dir que no serà tranquil tampoc.
I Enric, perdona, i el paper respecte a la Unió Europea, perquè ara ens estava escoltant el Gorka Kenner i em envia un missatge i diu, home, França està molt a prop i també allà a l'extrema dreta ara mateix és la primera força electoral. Respecte al projecte europeu, què en diu Meloni, Enric?
Diu tot i el contrari, perquè la retòrica tradicionalment ha sigut partidària d'això que diuen de l'Europa, de les nacions i dels pobles, molt en la línia de l'Orbán. S'ha de canviar tot, això no pot ser, els tecnòcrates són una porqueria, però durant la campanya has de ser una mica realista, perquè qualsevol paraula que diu algú que pot ser cap del Consell de Ministres té conseqüències. Llavors, ha anat moderant-se en quant a Europa, però clarament la victòria d'aquesta dreta és que la dreta és, va canviant de cara segons qui la dirigeix. I aquesta dreta és contrària a l'actual statu quo europeu. És a dir, que pot haver-hi conseqüències per tothom. I al parlar d'statu quo ens referim tant a el que es coneix com la burocràcia de Brussel·les, els sistemes interns, etc., com sobretot la relació amb la Rússia de Putin.
Déu-n'hi-do, doncs.
Que ara és una qüestió essencial per a Europa.
Enric, moltíssimes gràcies. Et llegirem, evidentment. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Pràcticament les 10 del matí. He de dir dues coses. La primera, avui era la festa de la Rosa, és la festa de la Rosa del PSC a Gavà, i crec que ens han informat fa pocs minuts Sara González que el president Pedro Sánchez, que hi havia de ser i no hi serà.
No, perquè ha donat positiu per Covid.
Ah, ha donat positiu per Covid. Per tant,
això ha anunciat ell mateix via Twitter.
D'acord.
Això canvia una mica la perspectiva del que havia de ser l'acte. Mm-hmm. Però vaja, el pes el portarà, l'haurà de portar Salvador Illa.
Doncs Salvador Illa, com a líder del PSC, doncs serà el màxim responsable en aquest cas en l'acte. No sé si serà Miquel Iceta, suposo.
Miquel Iceta no formava part del cartell que havia de pujar a la...